Benvinguts a l'Internauta.
Xiquis i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 95 i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en format podcast a VilaWeb cada divendres, a partir de cada divendres, i després a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Com que, òbviament, cada un escolta aquest programa a l'hora que vol, ni diré bon dia, ni bona nit, ni bon res. Benvinguts tots. Si un terratrèmol del Castor no ens ho impedeix, doncs farem el programa amb una certa tranquil·litat. Salutacions molt especials als amics del Maestrat i les Terres de l'Ebre que estan patint aquesta situació tan desesperant. Precisament parlarem d'energia, però en sentit positiu. El Castor és energia negativa, parlarem d'energia en sentit positiu avui amb la gent de la cooperativa Som Energia, www.somenergia.coop. El punt coop es gasta poc i dudosos, ho dic perquè quan piqueu, coop de cooperativa, evidentment, somenergia.coop. Ells són el Francesc Casadellà i la Sara Gutiérrez. Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia, gràcies.
I com sempre amb nosaltres, el Martí Crespo, avui amb la samarreta de la Selecció Nacional d'Escòcia. Un dia hauríem de fer fotos de les samarretes que du el Martí Crespo.
Avui no m'he posat la de Som Energia, perquè pensava que ja em vindrien
dos.
Era
massa fer la pilota,
sí.
I el Joan Jofre, què tal?
Bon dia, molt bé.
Què ens explicaràs en la teua secció?
Coses enèrgiques.
Molt bé. A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, també com cada setmana.
Deixem un suspens,
amb tot això farem l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sí, estem a la taula mentre sonen les musiquetes parlant del Castor, aquesta situació realment sorprenent, no? És a dir, com es pot autoritzar una utilització d'una cova subterrània per instal·lar gas i que ningú es plantege si això pot provocar terratrèmols, com està provocant-los, i encara menys, si això pot provocar terratrèmols tenint en un radi de menys de 100 quilòmetres dues centrals nuclears, que no està mal, és a dir, és allò... Vinga, a veure si peta tot. Des de fa molt de temps a l'Internauta volíem portar algú que parlés precisament del tema de l'energia. No està casualitat, perquè ja ho havíem, podem jurar que ho havíem previst abans d'això. I una de la gent, o la gent que més interès ha despertat en aquest tema, són la gent de somenergia.coop, de la qual el Martí ens farà el seu informe setmanal.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs comencem dient que fa 18 anys l'Internauta va començar doncs, a parlar de les noves tecnologies i d'internet, i uns quants anys més tard doncs, els convidats ja van començar a explicar-nos no tant què feien a partir o què es feia doncs, a la xarxa o les tecnologies, sinó què feien ells doncs, amb els avenços tecnològics, amb els nous aparells electrònics i les xarxes de comunicació i informació. Ara potser ja ens ha arribat al programa el moment potser de fer un nou pas i començar a parlar de les coses que fa la gent amb la filosofia d'internet. És des d'aquest punt de vista, entre més aspectes, doncs, que es pot explicar avui la presència a l'estudi doncs, de la gent de Som Energia, una cooperativa energètica, com deia en Vicent, ideada el 2009 a partir d'un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona i que estaven interessades doncs, a exportar casos d'èxit en aquest sector, doncs, com Enercop a França o Ecopower a Flandes. Quatre anys després de la fundació, diguem, acaba d'arribar Som Energia a 10.000 socis, una xifra que probablement era impensable en aquella primera assemblea constitutiva del desembre del 2010 a Girona. En la consecució d'aquesta xifra psicològica de seus socis i usuaris, i evidentment doncs, més enllà doncs, de l'alternativa que representa Som Energia d'oferir doncs, energia neta i renovable en un mercat energètic, diguem-ne, suaument doncs, pervertit, Doncs jo crec que hi tenen molt a veure maneres de fer i d'actuar que, tot i no ser exclusives ni molt menys d'internet, sí que són ingredients bastant comuns o molt comuns i difosos en l'entorn digital. Parlem, per exemple, doncs, de la comunicació personal i personalitzada, en el cas doncs, de Som Energia, doncs, a través de l'explotació de totes les xarxes socials, de l'efecte viral del boca a orella, del recurs a la intel·ligència col·lectiva i voluntària, de la tasca en xarxa i descentralitzada, de la consciència del poder transformador que pot tenir doncs, la tecnologia en favor d'un consum crític i responsable, de l'ús de tota mena d'eines tecnològiques, vídeos, diapositives, si entreu a la web de Som Energia, que de fet és la seu central, diguem-ne, us trobareu allà tots els programes possibles doncs, de difusió mediàtica que hi ha a internet. I fins i tot encara s'hi podria afegir un aspecte del qual Google jo crec que va marcar línia fa molts anys, que és el respecte lingüístic. Vull dir, és una cosa molt marginal, però bé, a més del català i el castellà, a Som Energia, a la web de Som Energia, doncs trobareu una presentació en alemany, anglès, francès, èuscar, gallec i asturià.
Molt bé. Em permeteu, Francesc i Sara, que comencem pel començament, perquè molta gent, jo mateix, no acabem d'entendre tot plegar com funciona. I vosaltres, primera pregunta, i no poseu cara rara, sou una elèctrica? Jo puc agafar i dir, jo tinc l'energia de ma casa en no sé qui, la passa Som Energia?
Sí, sí, val. Som comercialitzadora.
És a dir, vosaltres me doneu la llum, per entendre'ns.
Nosaltres la comercialitzem. Si ens permeteu, expliquem així breument com funciona el mercat elèctric. No? Hi ha quatre parts. La primera part, que és la part de producció, que és on tenim tots els tipus de maneres de generar energia renovable. Després està la part de transport, que seria Red Elèctrica Espanyola, que és un monopoli. Uh-huh. I després tenim la part de distribució, que en funció de cada comunitat autònoma i de cada regió doncs pot ser Endesa, Iberdrola, que també són monopolis. I per últim està la part de comercialització, que aquí és on, liberalitzant-se el mercat elèctric, van sortir moltes comercialitzadores, i d'entre elles doncs, el 2010, quan es va constituir Som Energia. Som Energia està com als dos extrems, a la part de producció i generació d'energia, i a la part de comercialització.
Val. I els altres dos trossos no, perquè és impossible.
No podem entrar.
Val. Vosaltres, per una banda, creeu energia renovable, i la veneu, diguem-ho així. És a dir, jo puc contractar els vostres serveis i aleshores la llum que m'entraria a casa seria vostra i no d'una empresa, no? És això?
És més complicat que tot això.
Tenim una hora, no et preocupes.
Nosaltres en aquests moments no aconseguim generar tota l'energia que consumeixen els nostres socis consumidors. Llavors, de totes maneres, aquesta, considerant els projectes de generació que té Som Energia, de fotovoltaica, ara recentment una planta de biogàs i un projecte de biomassa, nosaltres tot el que fem de generació pròpia ho injectem a la xarxa, i tot això que s'injecta a la xarxa es barreja amb altres fonts d'energia brutes, no? De les centrals tèrmiques, nuclears, etc. Amb aquest mix elèctric, després es distribueix. Què fem amb la resta que no produïm Som Energia? Mitjançant un sistema de certificats d'origen, fem un balanç, i a finals d'any el que ens assegurem és que l'energia que han consumit els socis s'ha produït en energia verda, mitjançant aquests contractes
amb altres productors.
Sí, que aquests certificats ens els dona la Comissió Nacional d'Energia. L'ideal seria...
De fet, o sigui, perquè ho entenc jo, o sigui, a mi em costava al principi d'entendre-ho fins que vaig entendre doncs, això, no? Que no, Som Energia no ha d'instal·lar, evidentment, doncs, l'estesa o la xarxa fins a casa, vull dir, sinó que vosaltres o una persona qualsevol d'un particular doncs, pot contractar els serveis de Som Energia a qualsevol punt i agafa energia de la xarxa, i en aquest cas Som Energia és la que s'encarrega de certificar que aquesta, tot allò que hagis consumit Som Energia ho ha contractat o ha comprat, diguem-ne, a produccions renovables.
Sí, exactament això. O sigui que tu entres a la web de Som Energia i només omplint un formulari et fas soci i passes a contractar, o sigui, el teu contracte, la factura, en vez d'arribar a nom del que t'arribi ara, t'arribarà a nom de Som Energia amb el logotip de Som Energia. I per mi és molt interessant el canvi de model energètic que es busca, no?, amb la cooperativa, i que jo no, tampoc l'entenia, i els dies d'anar-m'ho explicant, i al final jo no sóc tant sector energètic, sóc més tecnològic, però d'anar-m'ho explicant ho vaig entendre. Em va costar i és molt simple, perquè és o sigui, tu contractes amb energia i passes de consumir, per exemple, Endesa, o energies brutes, que estan limitades, a més, o sigui, el petroli, el gas, tot això són recursos que són limitats, no n'hi ha per sempre. Després passes d'això i t'assegures que Som Energia injectarà al mercat energia de fonts renovables. Val? O sigui, només canviant amb qui tu reps la factura de la llum. Després, clar, el bo és que si a Catalunya, per exemple, hi ha 100 milions de persones, posem per cas, clar, si en un cas que hi haguessin la meitat de catalans, més un mes de la meitat de catalans que hi ha ara mateix, s'hauria canviat el model energètic, al meu entendre. O sigui, és la manera que pots dir, hem passat d'un model d'energies brutes, d'energies no renovables, a un model d'energia renovable, un model energètic, hem fet un canvi de model energètic, que jo, bueno, és tan simple i tan difícil com això, no?
Més des del vessant del consumidor, no? Vull dir que això també, o sigui, que el consumidor pot incidir en el mercat moltes vegades, és això, si tu dius, és que jo aquí em venen només Endesa i Iberdrola i no sé que existeix res més i no puc canviar, diguem-ne, una cosa que d'altra banda sembla bastant injusta, no? El mercat energètic com està muntat, suposo, doncs des d'aquí el consumidor també pot ser molt...
I posant-se del punt de vista del consumidor, és a dir, jo ara sóc un consumidor que vull contractar Som Energia. Per una banda, que guanya, ja has dit una part important tu, és a dir, contribuir a canviar el model, i això és molt internauta, cadascú fa la seva part de la feina i entre tots aconseguim un objectiu, però a part d'això, diguem, jo necessito llum a ma casa i tinc no sé quants ordinadors que després el Joan ens explicarà com reduir el seu consum i després no sé què, i després tinc no sé què. És a dir, jo en la pràctica això a mi què em significa i com ho he de fer. Tu abans has dit, entres a la web i t'apuntes, no? A somenergia.coop, no? Però aquesta part d'espot, diguem-ho així.
Pues, a veure, a nivell, per exemple, de garantia que t'arribi l'electricitat, serà exactament el mateix.
Que qualsevol altra empresa.
Exacte.
Però, perdona, no hem ni de canviar el comptador ni res.
No, no cal. I ara expliquem per què. El tema dels comptadors i de la distribució de l'energia forma part de la distribuïdora. Llavors, el que farà Som Energia serà comercialitzar-ho. Sí que pots tenir un tall a casa teva, però aquest tall el tindries tant si estiguessis a Som Energia com si estiguessis a Endesa, perquè és independent de la comercialitzadora. El manteniment de la qualitat de la teva electricitat que t'arriba és responsabilitat de la distribuïdora. Mm-hmm. Llavors, això d'una banda, no? Que a nivell de garantia de servei serà el mateix.
100% igual.
Llavors, a part del que comentava en Francesc, del canvi de model... Som Energia...
El preu.
Sí, bueno, el preu podem dir que qui es canvia Som Energia no ho fa per un tema de preu, perquè el preu podem dir que es manté, no? Segons la tarifa que escolleixis, no sé si tindrem temps de parlar una mica més endavant, et pot sortir una mica més econòmic si fessis pues, l'opció de discriminació horària, depenent dels teus consums, però no seria el preu. Jo el que volia comentar és que al ser una cooperativa... podem participar i prendre les decisions de manera assembleària i sobretot el tema de la participació, no? De que tots escollim el que creiem que és millor per fer aquest canvi de model i aquest compartir coneixements i fer-ho de manera participativa i de manera democràtica real, no? Perquè fins ara no se'ns ha donat l'oportunitat com a ciutadans de poder participar. Som Energia, penso que dona aquesta possibilitat de que qui vulgui, no tots els socis ho fan, però sí que hi ha una bona part de socis que estan implicats i que participen d'una manera o altra amb les diferents maneres amb les que es pot participar a la cooperativa.
Papa, això és important perquè estem parlant de que jo ja no estic contractant una empresa amb decisió vés a saber on, sinó que estic entrant a formar part, entre cometes, de l'empresa, per entendre'ns, no? I per tant, jo tinc uns mecanismes de... Deu haver una assemblea de socis o deu haver no sé què, i per tant jo tinc veu i vot, diguem, en això, no?
Com qualsevol altre, tens la mateixa veu i el mateix vot que qualsevol altre soci de la cooperativa.
I una cosa que a mi em faria molt feliç, si jo truco per un problema no em sortirà un call center?
No.
Fantàstic.
No en tenim, d'això.
Fantàstic.
Et respondran directament de Girona, perquè ara mateix la seu està a Girona. Sí. I...
És que jo he dit moltes vegades que si sabés qui va inventar els call centers, el penjaria del coll a l'enmig de la plaça Catalunya.
Abans deies, si tenim temps expliquem també això de les tarifes, com que tenim temps expliquem-ho. És a dir, resulta que a més, has dit una cosa que no he entès gaire però m'ha semblat interessant, discriminació horària. O sigui, quan no estic en casa no tinc energia. Com va això? Explica'm.
A veure, hi ha diferents tarifes, no? A Som Energia estem en el mercat lliure, però són similars a una mica com l'atur, no? Ens basem una mica en la referència de l'atur, no? De la tarifa d'últim recurs, que és la que acostuma a tenir la majoria d'usuaris, no? I potencials futurs socis. Llavors, a Som Energia ara mateix estem oferint la tarifa 2.0, que és de menys de 10 kW, i llavors aquí podem parlar de la part de potència i la part d'energia. Amb la part de potència, doncs, és la part fixa, no? I és la part que no varia amb una tarifa o amb l'altra. Llavors, la part d'energia sí que podem fer amb discriminació horària i sense discriminació horària. Sense discriminació horària sempre serà el mateix preu de quilowatt hora energia. I amb discriminació horària, depenent de si és l'estiu o és l'hivern, posarem un preu més baix a les hores vall i un preu més alt a les hores punta.
Això per entendre'ns, vull dir, jo estic en una casa on anem a treballar. Per tant, de 9 del matí a 5 no n'hi ha ningú a casa. És això? Jo marque que això és el període vall, per exemple?
No, el període vall i el període punta està marcat.
Ah, val.
Llavors, per exemple, a l'estiu el període punta és de la 1 del migdia a les 11 de la nit i el vall és de 11 de la nit a 1 del migdia i a l'hivern és una hora abans. L'horari punta és de 12 a 10 i l'horari vall de 10 a 12. El que sí pots fer és gestionar el teu màxim de consums amb hora vall. Això potser no tothom es pot gestionar o s'ho pot muntar com per fer-ho.
Posar la rentadora o el rentaplats.
Exacte,
i tot això.
Posar tema... la rentadora a les 10 de la nit.
Però llavors a quina hora estàs la roba?
Al matí.
O ho poses al matí.
Clar, aquí la qüestió no és que mani tant l'usuari com el productor, en certa manera. És a dir, a la nit, diguem-ne, es consumiria, o a altes hores de la nit es consumiria menys energia i, per tant, aquí al consumidor li surt més barat, entenc, no? Vull
sí.
dir, consumir a la nit és més barat que no pas consumir doncs, a hores punta durant el dia.
Sí, també és una mica com per compensar, no? Perquè com tots consumim a la mateixa hora, intentar potenciar per balançar el sistema i que estigui més igualat l'oferta amb la demanda bueno, i la producció amb el consum, d'intentar consumir quan altra gent no consumeix.
I això com ho sap el comptador?
Bé, no, molt bona pregunta perquè no la saben contestar. Està bé.
Sí, això s'hauria de posar. Hi ha la plataforma de Som Energia que és oberta a tothom, que és plataforma.somenergia.com, que són per aquests dubtes també, que clar, aquí la gràcia és que no n'hi ha uns que en saben molt i sinó clar. Que és una eina que entre tots ens anem responent als dubtes, i en aquest sentit ara s'acaba de llançar una plataforma que és controlenergia.somenergia.com, que és, o sigui, està destinada a que els socis puguin compartir els seus consums i amb l'únic objectiu d'ajudar a reduir el consum, o sigui que des de la cooperativa es fomenta, diguéssim, que els socis gastin menys, que és el que seria ideal per nosaltres. O sigui, després és una gent que són de EFI d'Eficiència People, que ens han deixat la seva eina, diguéssim, web, és web, i des d'allà entres, et loginetges amb el Facebook, amb el teu perfil de Facebook si en tens, I després poses el teu DNI per saber que ets soci, que després mirem si que realment siguis soci, i és una eina destinada per socis. I després tens accés al teu consum i als consums que els altres socis han compartit. Després des d'allà pots comparar, pots trobar models similars al teu i pots després també compartir-ho a les xarxes socials, que és també una mica el que es busca, de dir, mira, doncs he reduït el meu consum i ho vaig a compartir amb els meus amics per veure si els interessa també doncs, poder-ho reduir, no? Que n'hi ha diverses iniciatives en aquest sentit.
Clar, això és interessant, o sigui, que una, entre cometes, comercialitzadora doncs, d'energia, doncs el que proposi és reduir l'ús d'energia, no? El consum. Sí. Vull dir, està, diguem-ne, trenca bastant amb el que és l'esquema de la resta de...
Quants socis sou ara, ja?
Pues ara, mira, aquest matí érem 10.122. Ara segurament serem algun més. Si ho mirem ara...
10.129 fa un moment.
129,
7
més.
I no m'ha aclarit, abans ho he preguntat, però no m'ha aclarit. Si algú es vol fer soci, l'únic que necessita és entrar a la vostra web.
Sí, hi ha un capital...
www.somenergia.coop.
Sí, i si són de les illes?
També, és a tot el territori espanyol, i illes, sí,
ell es pot accedir tranquil·lament.
No hi ha problema.
Sí, l'únic que, per exemple, a les Canàries sí que n'hi ha algun soci, però ara mateix a nivell de que els arribi l'electricitat doncs no és possible. Amb les Illes Balears, sí.
8 socis a Canàries i 607 socis a les Illes Balears.
Sí,
ara, de tota manera, on sou més forts és el Principat, no? Que teniu 5.800, 608 al País Valencià, 607 a les Illes, que és el mateix que a Madrid, diguem.
Sí.
Per tant, és molt clarament allò a Països Catalans és el lloc
un 75%.
Més important. Està bé.
Socis.
I 12 a la resta del món, això és divertit.
Sí.
Socis. Sí.
Però aquests
paguen
no
tenen
energia. No, són socis, perquè clar...
Socis altruistes.
Clar, per ser soci has de... Que a mi això em va sobtar molt de bon inici, el 2010, quan vaig conèixer el projecte, em va sobtar molt que... per casualitat jo estava buscant uns esdeveniments pel dia 10 del 10 del 2010, que era el dia del canvi climàtic,
el famós dia aquell,
i jo estava buscant esdeveniments que es feien a la meva ciutat per una marca ecològica que portava a l'agència on estic, i em vaig trobar amb en Gisbert que tenien ganes de portar a terme un projecte Som Energia, i clar, ens van posar en contacte i clar, ens van explicar el projecte. I clar, em va sobtar moltíssim, perquè a veure si ens podeu ajudar doncs, a fer una campanya de comunicació. Vam tindre de fer el logotip, vam tindre de fer dissenyar la primera web, després ja n'hi ha hagut un altre, vull dir, i clar, em va sobtar molt de dir, clar, és que busquem 100 persones, per començar 150 persones mínim per poder fundar la cooperativa, que creguin en el projecte i que aportin 100 euros de capital cadascú. Després, clar, en aquell moment ni hi havia cooperativa, ni es venia energia renovable, ni tenies cap garantia de que això s'acabés fent. Després, clar, era molt sorprenent de dir, ostres, però poc els trobarem pas, 100 socis que vulguin aportar 100 euros, 150 socis que vulguin aportar 100 euros per formar una cooperativa per després intentar vendre energia elèctrica, energia verda, era com...
Estan bojos,
recordo
ja,
que
ja dir,
la reunió va ser en una aula de la Universitat de Girona i amb el professor i 3 o 4 alumnes, perquè havien de ser 15, al final eren 3 o 4, i clar, nosaltres va ser com, uf, sí, moltes ganes, però vull dir, són gent, no ho veia, però bueno, algú ens va tirar endavant i vam començar a treballar i busquem 350 socis, vam tirar amunt i ja vam dir, mira, si ens hem de llançar, doncs com que organitzava el dia 10 del 10 del 2010, organitzava una organització que era 350.org, que era a nivell internacional, i vam dir, doncs, 350 socis, i al final encara no sé com, però vam acabar aconseguint els 150 socis i fundant la cooperativa un mes més tard, però no ha parat mai de sorprendre aquest projecte, perquè et fiques uns objectius i els apulveritza, i és la gent que s'involucra, i és un projecte que és, per mi és el projecte que més m'ha sorprès de tots els que he pogut participar.
I de fet hi ha un element que potser ha sortit o no ha sortit, però que és que el soci, a banda d'aquesta aportació inicial de 100 euros, que suposo que es manté, clar, el soci també és el que pot invertir-hi en la cooperativa. És a dir, també podríem dir doncs, que, no sé, que entraria a formar part d'això de la banca ètica, però vull dir que sí que és un model per invertir doncs, calés que pugui tenir qualsevol persona si és que els vol invertir. És a dir, tot el que són les plantes de producció doncs, que sorgeixen de dins de Som Energia, doncs entenc que són sufragades i finançades doncs, pels mateixos socis, no?
Sí. I que aquests, perdona, abans de parlar de l'inversió, que aquests 100 euros, si, en el cas que tu decideixes marxar a la cooperativa, o sigui, evidentment se't retornen. Sí. O sigui que això també és molt important i crec que va ser un factor de dir, mira, si en cas de que no vagi bé la cosa, doncs mira, no hi perdut res, no? per intentar canviar el sistema energètic.
Clar, jo, per exemple, amb això que comentava ara doncs, de les inversions en instal·lacions, tal com està justament el panorama doncs, a l'estat espanyol respecte d'instal·lacions i de legislació de renovables, que potser podeu fer 5 cèntims, però vaja, em sembla que és desastrós, o sigui, absolutament s'ha encarregat un sector que podria ser l'exemple, com a mínim, d'Europa, vull dir, pel sol que, per la quantitat de sol, vent i tot el que tenim aquí, doncs, malgrat, diguem-ne, que la legislació doncs, va molt en contra, veig que cada X temps doncs, els projectes van tirant endavant. És a dir, això hi ha una instal·lació, no sé si de biomassa, una altra de fotovoltaica, o sigui, va sumant allò, projectes de producció. No?
Sí, bueno, certament ara el panorama cada vegada és més desolador i, per exemple, no, a nosaltres ens afecta, no? Ens afecta com a cooperativa i sobretot per la part de producció, no? Hem parlat dels temes d'inversions, nosaltres vam posar un topall, de fet ara mateix el tema d'inversions està tancat perquè ens trobem amb el problema de que hem de saber en què invertir, no? Quins projectes, i com cada vegada el marc legislatiu és més desfavorable per la promoció de les energies renovables i de projectes de generació d'energia renovable, hem de canviar una mica bueno, cap a de quina manera, no? Podem fer seguint projectes. De fet, hem fet ara l'escola d'estiu, l'escola de setembre, aquest cap de setmana passat, i l'eix central era sense primes, quins projectes d'inversió ens queden. I hem estat tot el cap de setmana veient quines són les alternatives que podem tenir com a cooperativa, no? Sí que és cert que ara tenim diversos projectes en marxa de fotovoltaica sobre teulada, un projecte de biomassa i la planta de biogàs que s'ha posat en marxa ara fa poc, aquest darrer mes. Però sí que ens trobem amb la complexitat de veure quins projectes podem seguir fent. I el que estem veient és que la rentabilitat cada vegada són més baixes, però també ens plantegem que el valor social i ambiental que poden aportar és important i que potser hem de seguir cap a aquesta línia, no? D'obtenir, tenir rentabilitats més baixes a nivell econòmic, però amb un alt valor social i ambiental.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Francesc Casavellà i amb Sara Gutiérrez, tots dos socis de somenergia.coop.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Si tens un negoci cerveser o senzillament t'agrada la cervesa, el 4, 5 i 6 d'octubre tens una cita a la Fira de la Cervesa Artesana de Sabadell.
Coneix els cervesers independents, contacta els distribuïdors, aconsegueix la maquinària i les matèries primeres per a la teva cervesa i gaudeix de les millors cerveses nacionals i d'importació.
Consulta el programa d'activitats a firacervesasabadell.cat
i viu la cultura cervesera de la mà dels seus protagonistes.
Fira de la Cervesa Artesana de Sabadell, 4, 5 i 6 d'octubre a Fira Sabadell.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Joan Jofre t'ho arregla.
Va, Joan, què ens arregles aquesta setmana?
Mira, la setmana passada parlàvem de com estalviar bateria amb un telèfon mòbil. I la gent m'ha preguntat com estalviar bateria amb un ordinador.
Ah, apagant-lo.
Bé, de fet, aquest és un sistema, però no és exactament un dels millors.
És el més radical.
No, perquè saps el que passa? Les bateries, en general, ara parlo en general, les bateries actuals, les de liti, allò que posa LI, no tenen ja el famós efecte memòria. No sé si, parlant d'efecte memòria, no sé si recordeu que abans els ordinadors deien que havies de deixar que s'esgotés la memòria, perquè si no tenien efecte memòria quan les carregaven, etcètera, etcètera. Ara aquestes ja no tenen efecte memòria.
Ah, no? Però jo ho seguís fent igual.
Bé, per això intento explicar-me avui.
Ostres.
Primer, perquè no tenen efecte memòria, però sí que tenen, que això les d'abans també tenien, tenen una capacitat de càrrega, primer, i tenen una quantitat de cicles de vida. És a dir, quan una bateria es gasta, es consumeix una vegada, allò compta com un cicle de vida, un cicle de càrrega. Tornes a carregar-la, torna a descarregar, tornes a carregar-la, torna a descarregar... Tenen uns cicles de vida.
Sí, no són infinites.
No són infinites, ja, i a mesura que van complint aquests cicles, en lloc de carregar-se al 100%, com es carreguen quan són noves, doncs va baixant. Es carreguen al 90%, es carreguen al 80%, es carreguen al 70%, fins aquell dia que es carreguen al 0% i no et serveixen per res. I quan... I dona la casualitat de que sempre que tu necessites treballar amb un ordinador portàtil, la bateria se t'acaba quan estàs al mig de la feina. Llavors, fixeu-vos que hi ha un consell que és molt important. No deixeu mai l'ordinador portàtil enxufat sempre.
Hola.
Perquè el tenir sempre la bateria carregada escurça la seva vida. És a dir, normalment, si tu sempre fas això, deixar-lo enxufat sempre i que la bateria arribi al 100% de la seva càrrega, només tindràs de 4 a 500 cicles de càrrega i descàrrega.
O sigui, és millor que se t'esgote la bateria?
És millor no carregar-la fins al 100%, carregar-la fins al 80% només i descarregar-la fins que arribi al 40-35%. I quan la tens dos terceres parts descarregada, tornar-la a carregar fins al 80-85%. És a dir, mai deixar-la a dalt de tot i mai deixar-la a baix de tot.
Uf, complicat, és això.
Moment. Pensa que de 300, 400, 500 cicles de càrrega que et duraria si no la cuides, pots arribar fins als 1.500 o 2.000 cicles de càrrega. O sigui, estàs multiplicant per 4 la vida de la teva bateria. I una bateria és cara. La d'un telèfon pot ser barateta, però la d'un ordinador pot costar 60, 70, 80 euros. O sigui, quan més la cuidi... Llavors, què pots fer per saber com tens la teva bateria? Doncs baixar-te, saber com funciona i saber com la tens de carregada o de descarregada, quants cicles has fet, és a dir, cuidar-la i tenir controlat què és el que fa. Per això baixeu-vos un programa, que a més és gratuït. Si teniu PC, un que es diu BatteryMon, Battery amb dues T's, mon de monitor.
I Battery amb Y.
I Battery amb Y, exacte. I si el voleu per Mac, és un que es diu Battery Health Monitor, també. Però és igual, poseu Battery Monitor a Google i ja us trauran totes les coses aquestes. I us dirà això, quantes càrregues teniu fins ara, sabreu que us tocarà canviar-la o no us tocarà canviar-la, sabreu fins a quan la podeu carregar, fins a quan la podeu descarregar, tot això. I si teniu molta curiositat, molta, molta curiositat, hi ha un web que es diu batteryuniversity.com que us podeu passar hores i hores llegint coses sobre les bateries, com es carreguen, com es descarreguen, què és un cicle de càrrega i un cicle de descàrrega, que la gent no s'ha acabat de posar d'acord. És a dir, perquè, clar, quan tu la tens carregada al 80%, quan es pot considerar que s'ha descarregat? Quan arriba al 50%, quan arriba al 60%, quan arriba al 40%? Llavors hi ha opinions, hi ha gent que diu... Menys del 50% ja és tot un cicle i la bateria compta com li suma un en els seus cicles. Menys de, hi ha gent que diu, és que ha de baixar del 40%, perquè si no allò no s'ha descarregat.
Jo tinc un amic que fa una cosa que troba que és molt bèstia, però ara que estàs explicant igual resulta que ho fa bé, que és que quan té el portàtil a casa li treu la bateria i el deixa enxufat sempre.
Té un risc. Això està molt bé, no gastes la bateria.
Però i només la posa quan se l'endú.
Clar, però si se'n va el llum, el portàtil té un gran avantatge. És a dir, si tu estàs treballant amb un portàtil, el tens connectat a la corrent i se'n va el llum, tu segueixes treballant i no perds la feina que estaves fent.
Ah, però la llum, no se'n va, la llum no se'n va cada dia, home.
Depèn.
Si contactes amb energia, no
se'n va mai.
Depèn. Penseu que hi ha una altra
però parlant seriosament, és a dir, a part del problema
part d'aquest
de si se'n va la llum,
és molt millor
treure la bateria.
És una actitud
sensata, aquesta?
És una actitud molt sensata. Hi ha molts ordinadors que tenen una tecla de funció a dalt, busqueu-la, F3, F4 o F5, depèn de la marca de l'ordinador, que el que fa és això mateix que tu dius, però ho fa desconnectant la bateria amb una tecla. No cal que la treguis, sinó que simplement amb una tecla, F4 o F5, depèn de l'ordinador, i et desconnecta la bateria. Una altra cosa molt important, que també afecta molt a l'ús de les bateries, és la calor.
La calor?
La calor. És a dir, si tu tens una bateria treballant molt passada de voltes per a la temperatura, i això vol dir per sobre dels 40 graus, no és res més que això, si tu la tens molt passada de voltes, dura menys. Què passa amb els ordinadors de portàtils? Com es diuen un portàtil? Un laptop, perquè els poses a sobre de la falda. Què passa quan el tens a sobre de la falda? Que s'escalfa més, i a més et dona un caloret molt agradable. No el poseu mai a sobre d'una superfície plana que no pugui treure la calor que normalment fan les bateries i l'ordinador quan funciona. Intenteu posar-lo sobre d'algun dispositiu, no sé, inventeu-vos, a part de que en venen, però us podeu inventar amb la vida molts suports perquè pugui dissipar bé la calor al sistema. Un altre sistema és posar la bateria al congelador.
Això és un dels mites.
Això és
un mite.
Això és veritat.
És veritat?
Això és absolutament veritat.
Explica-me-ho, que no m'ho crec. Clar, jo això ho he sentit dir fa tants anys que no m'ho crec. Si poses la bateria...
Les bateries tenen una temperatura de funcionament.
Sí.
De clar, si està al congelador no funciona. Si tu te'n vas amb un ordinador al Pol Nord, no et funcionarà. Perquè la bateria no funcionarà.
I què fan al Pol Nord amb els ordinadors?
Doncs li posen un secador, suposo. No sé. O van amb bateries especials, però les bateries normals tenen
uns límits per dalt i per baix.
Però si tu la poses en fred, no la pots carregar, però tampoc es descarrega, i aquella bateria està estable. Quan tu la treus del congelador, la carregues... I tens aquella bateria.
Això només val, això és que hi havia els mites aquells de que es recarregava, de que quan estava esgotada
i quan, la poses sota una piràmide tampoc es carrega.
Molt bé, doncs això ha estat l'explicació del Joan Jofre d'aquesta setmana.
Més informació a comunicacions.cat.
Bé, estem amb els amics de somenergia.com, concretament amb Francesc Sadellà i Sara Gutiérrez, que ara reien molt amb el Joan. Això també és conservació d'energia. Tu, Sara, deies que volies explicar-nos allò que s'ha quedat penjat quan ell t'ha fet una pregunta que no s'ha contestat.
Sí, en Jofre ens havia comentat el tema de com es fa per saber-ho de la discriminació horària, no? La distribuïdora. I sí que és cert que amb els comptadors aquests de rodeta que molts tindrem a casa no es pot fer, però hi ha com una versió intermitja de comptador entre aquests i els que ara s'estan posant per la directiva europea, aquests que tenen, que haurem sentit segurament parlar del tema de les radiacions i els llumets i tal, doncs hi ha un intermig que sí que permet la possibilitat de separar l'horari, no?, i de saber què has consumit amb cada part. Jo tinc el de rodeta, llavors...
I no et serveix.
Jo no podria fer-ho.
No tinc ni idea del que esteu parlant, que és això dels comptadors de llum.
Tu no has vist mai un comptador de llum, una rodeta que va durant voltes?
Això
sí, això
sí, és la que tinc a casa, però ara diu no sé què d'uns comptadors de llumets.
Sí, el de casa fa llumets, de tant en tant et va fent un llumet
vermell. Quan més gasta, més vermell és el llumet.
Si poses la rentadora es comença a disparar, que allò sembla una discoteca, l'entrada, i sí, sí. O sigui, és una mica, en comptes de la rodeta, doncs és un llum que et va avisant.
O sigui, jo pel que he llegit, que no en sé molt, es veu que les companyies elèctriques, entre d'altres coses, volien poder estalviar-se la gent que va mirar els comptadors. I aquests comptadors nous el que fan és que la companyia elèctrica, des de la seva central, pot saber quan has consumit.
Va.
I s'estalvien tots els senyors que van a mirar comptadors.
Exacte, més gent a l'atur, està bé. Escolta, abans de la pausa estàvem parlant d'aquest desastre del marc legislatiu respecte a les renovables. vist des de fora, jo que no sóc un expert, absolutament incomprensible. És a dir, com pot ser que de repent es promocionen molt, perquè va haver una època que realment hi havia una promoció i un estímul altíssim, i de sobte és com si foren ara els pàries castigats, no? Quin sentit té tot això?
Cap.
Ah, està bé.
Cap.
M'alegra saber-ho, em quedo més descansat.
Fes una altra pregunta.
Cap. No podem justificar-ho.
No, no cal buscar-li, no?
Però què ha passat? Exactament, sabeu què ha passat? O se sap què ha passat?
No té cap lògica, la veritat. Al final l'únic que podem pensar és que hi ha molta relació entre el monopoli elèctric, bueno, l'oligopoli elèctric, i els càrrecs d'assessorament dels ministres d'Indústria i Energia a l'Estat. Llavors potser aquest vincle fa que no s'estigui pensant en mesures per, bueno, també pel clima i per la societat i per la majoria de ciutadans, sinó amb mesures que beneficien, pues, aquest oligopoli. Aquesta és la meva opinió.
Però és cert el que he llegit, que si jo tinc unes plaques de unes plaques solars, hauré de pagar un impost perquè m'estic fabricant la meva energia?
Sí,
això és com l'exemple, és tan absurd com si tu posessis una tomatera a casa teua, tens
una
mica
d'hortet i fiques
una tomatera, exacte, et diuen, cuidado, que els tomàquets s'han de pagar perquè és un bé de l'Estat i tu no pots plantar una tomatera sense haver de pagar una taxa. És això, el que ha passat, apaga el sol, tu vols aprofitar la llum del sol a casa teu bonament i pum, has de pagar una taxa, que abans no havies de pagar.
Però, per exemple, això de el gas típic de les plaques, més que l'electricitat, és allò, escalfar l'aigua, per exemple. Mm-hmm. Això te fan pagar una taxa?
Sí.
D'una banda, no? Amb això que comentàvem, realment està havent-hi una desacceleració. Fa uns anys estàvem evolucionant, invertint en projectes de renovables, i doncs, des de fa uns anys les últimes mesures dels últims governs ha estat anar desfavorint, no? Primer van començar amb l'eliminació de les primes, ara el juliol van treure l'esborrany que comentaven que nombraven l'autoconsum, perquè de fet l'autoconsum, per exemple, a nivell de molts usuaris i moltes empreses i per Som Energia també, una opció era, es tenia com a estratègia l'autoconsum, no? Ja que ens havien tret les primes i cada vegada, pues, la rentabilitat era menor, una de les opcions era l'autoconsum. Aquest juliol, amb aquest esborrany que va sortir, amb això que comentàvem, que és el que li diuen el peatge de recolzament, peatge de respaldo, fan que realment no es pugui fer ni autoconsum, perquè clar, si l'energia que tu injectes a la xarxa et fan pagar per aquest peatge, no té cap mena de sentit. De fet és novetat mundial, no? Ho parlàvem a l'escola d'estiu amb experts i de fet això no s'ha fet a cap país.
Al contrari, no? Estan incentivant la producció d'energies renovables a tot el món i a Europa i a tot arreu, menys al nostre Espanya, que sembla que no, que al contrari.
Per aclarir, el tema aquest de primes, per aclarir-lo potser una mica als oients, és han d'entendre els que no ho sàpiguen, doncs que això, que abans quan tu produïes, doncs, per exemple, en plaques solars fotovoltaiques, doncs, feies electricitat amb una instal·lació pròpia, aquesta electricitat tu l'afegies, diguem-ne, a la xarxa general, que després, doncs, es fa servir, t'assegures que ho fa servir o es fa servir l'energia que has produït, i les elèctriques estaven obligades a pagar-te un preu pel que tu injectaves a la xarxa, que era un preu subvencionat i amb unes primes, és a dir, que tu també amb el que rebies pel que produïes, doncs amb un termini, doncs, mitjà de temps, doncs podies més o menys sufragar o rendibilitzar o, sí, bàsicament això, doncs el que és l'aportació o el que devia costar la instal·lació, no? Això és el que s'ha anat reduint des del 2004 fins a, doncs, s'ha anat reduint aquesta prima, amb la qual cosa cada vegada, diguem-ne, pagar la instal·lació que tu has creat, doncs cada vegada se te'n va més en el temps, no? Et pot passar potser 20 anys fins que no vegis, doncs, una rendibilitat amb això, amb aquesta instal·lació. Ara ja van molt més enllà i això ja no només penalitzen, doncs, pel tema de primes injectant a la xarxa, sinó que l'autoproducció i l'autoconsum, que seria ja no injectar l'energia que estan creant, per exemple, les teves plaques, sinó que les vols fer servir tu a casa teva, doncs fins i tot aquí doncs et fan pagar, no? Vull dir que això ja és l'últim.
Sí. Com a, certament l'única explicació és aquesta, no? Que l'Estat està al servei d'un oligopoli.
Però com podran saber tots els que tinguin plaques a casa seva?
Google Earth.
Això...
Perdona, no rigues. Hi ha ajuntaments que estan gastant el Google Earth.
I fins i tot comenten que hi haurà penalitzacions qui no registri que està fent això. Un petit incís, també comentar que una cosa és l'autoconsum d'electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques, però que hem comentat plaques termosolars, les termosolars són per escalfar aigua, sí. I les que parlen amb el tema d'autoconsum és generar electricitat.
O sigui, les de l'aigua no entrarien en aquest...
Jo penso que
no. En teoria no.
Jo penso que no.
Bé, de tota manera, és absurd igual, eh?
Però, sí, és absurd, sí.
Com a mínim saps que una cosa no això, doncs alguna cosa és alguna cosa. Amb això m'imagino, per tant, que el futur es posa una mica negre, no? O depèn, és una pregunta que no sé com formular-la, és a dir, és una qüestió ideològica això també? Estrictament ha estat el govern del PP o això ja va començar els últims anys del govern del PSOE? És a dir, aquest canvi de model és un canvi de partit o ve de més enrere?
Jo penso que ja ve de més enrere, no?
Perquè... O sigui, per tant, no es canvia amb unes eleccions, diguem, necessàriament.
No, el canvi ha de venir des de les arrels, em sembla que si esperem el canvi de dalt que deixin de... que afavoreixin a les persones, diguéssim, a la gran majoria de persones, si esperem això... ens hem de posar a treballar i des de baix de tot i des de les arrels, perquè em sembla que, bueno, si no, vull dir, si ja estem en situacions a nivell climàtic d'urgència i veus que les mesures que es prenen són aquestes en vez d'unes altres, vull dir, dius, esperar ja, bueno, nosaltres com a mínim sí. Sembla que no.
Sí, jo crec que aquí hi ha una qüestió de cultura energètica, això de base, és a dir, perquè a Alemanya doncs poden tenir doncs la producció que tenen de renovables amb la, i sobretot fotovoltaica,
un dels aspectes estratègics ara de les eleccions alemanyes, i que tots estaven d'acord, la Merkel la primera, era d'anar a les renovables, no sé, un 75 o un 80% amb els propers anys.
Bueno, volen tancar les nuclears, o sigui, ho tenen allà, saps? Vull dir, això ho tenen molt clar. I aquí jo crec que això, que de base ja tenim una cultura doncs molt, molt, molt bàsica en aquest sentit, és a dir, amb la de potencial que hi ha per renovables, doncs tant amb llum com amb vent, etc. A tota la península, doncs evidentment ningú, jo crec que políticament ningú mai ha pensat en termes de dir, ostres, doncs avancem cap aquí. I respecte al tema ideològic, jo potser penso que sí que hi va haver... O sigui, el PP jo crec que hi ha fet molt, molt en això, i des del 2004, justament, quan va deixar el govern a partir de les eleccions.
No, jo estic d'acord. Penso que ha augmentat l'absurditat de les mesures.
O realment s'ha abandonat el govern a mans de les grans empreses. Perquè clar, vull dir, també hi ha hagut tot el tema dels horts solars, que ja és una altra cosa. O sigui, una cosa són horts solars, diguem-ne, d'un pagès que té un terreny i diguem-ne i el vol rendibilitzar, doncs això, amb plaques solars, i l'altre són els horts solars de les grans empreses, que també, bueno, aquí hi ha hagut de tot i més, vull dir, saltant-se normatives i...
Sí,
i moltes vegades amb el suport del govern, evidentment.
Aquí l'Iniciativa Popular, m'agradaria remarcar això, que també és el poble, o sigui, el naixement ben bé concret de Som Energia va venir per una necessitat, quan una persona va produir energia i va dir, vale, ara vaig a buscar una cooperativa i per vendre aquesta energia o per trobar altres productors, i va dir, ostres, va estar mirant i no n'hi ha, no em va trobar, i era una persona que venia d'Holanda, que era en Gisbert, i i va dir, ostres, no pot ser, a Holanda, a Alemanya, hi ha moltes cooperatives, ja ho he dit a l'inici, que hi ha diverses cooperatives que les persones s'han associat i produeixen energia conjuntament, energies netes i energies renovables. I clar, el fort era que aquí a Espanya i a Catalunya tampoc no hi havia una cooperativa d'aquest sentit, no? I crec que això és part de l'èxit de la cooperativa, que era una necessitat real, que no hi havia manera de canalitzar-la, no? Després, és, per mi és molt esperançador a nivell ideològic, perquè amb aquesta cooperativa he viscut moments que dius de increïbles, de, a les assemblees generals realment és molt bo la participació que hi ha. A veure, jo estic a la universitat donant classes sobre 2.0, el món 2.0, eines col·laboratives, xarxes socials, tot això, però realment l'assemblea de Som Energia, aquesta última que hi va haver al maig, va ser una cosa extraordinària, perquè veies com aprofitant eines a l'abast de tothom, com el Google Hangouts, per exemple, teníem les 10 seus, que principals seus a nivell espanyol, connectades a temps real en l'assemblea, explicant i fent votacions i mirant recomptes de quants socis havien anat a cada seu a fer l'assemblea general, que es va fer de manera simultània això, a 10 seus diferents d'Espanya, i ho estàvem veient des d'aquest moment amb un projector a Girona, que era, diguéssim, la seu que coordinava, i en l'altre projector hi teníem els ponents que hi havia, diguéssim, el consell rector, el president, i clar, cada decisió que es proposava, per exemple, anem a canviar el consell rector, sortirà, necessitem dues persones noves i en surt una. Clar, es posava a votació, hi havia un Google Docs, un Excel, suposo que estareu familiaritzats, no?, amb el Google Drive, l'Excel, i cada cooperativa tenia aquest Excel, i a temps real doncs feien votacions i apuntaven doncs el resultat en l'Excel, i el ponent tenia també aquest Excel compartit en la taula amb el micro, i es anava veient doncs com es anaven omplint tots els Excels de cada seu a temps real, i com hi havia sumes, i un deia ei, que aquí desquadra per dos, què ha passat? Ah, ho revisem, no sé què. Però era algo increïble de viure, i realment un canvi de societat, la cooperació, la col·laboració de persones que no es coneixen entre elles, i sorgeix, no? A més, està sorgint a tot Espanya, vull dir, s'han anat, va començar a Girona, però hi ha hagut moments d'anarquia total en aquesta cooperativa, perquè anaven creant xerrades, era impossible controlar-ho, o sigui, anaven sortint xerrades a Madrid, a Mallorca, a tot arreu, i deies, ostres, avui hi ha tantes xerrades de Som Energia, i deies, ostres, però qui els ha, com ha set, no? I, o sigui, és la gent que se l'està fent seva i que ho està tirant endavant.
Sí. Molt bé, em sap greu, però hem arribat al final d'aquesta hora. Hem tingut una hora per explicar-nos tranquil·lament, com sempre ens agrada, si a l'internauta, explicar les coses a poc a poc, amb calma, i que tinguem cabuda tot. Moltes gràcies, Francesc Casadellà i Sara Gutiérrez, per compartir aquesta hora. Moltes gràcies, sobretot, per la feina que feu com a Som Energia. Els oients, si volen saber-ne més, és www.somenergia.coop, i des d'allà i totes aquestes altres webs que el Francesc ens ha estat explicant, no només podeu veure com està avançant el projecte, sinó que podeu participar, sumar-vos i formar part de la cooperativa. Gràcies, Francesc i Sara. Joan, gràcies com sempre. Ens tornarem a trobar la setmana vinent fins amb algun invent del TVO dels teus.
Invent del TVO.
Ara t'he picat.
Sí, però buscaré un invent del TVO per la setmana que ve.
D'acord, molt bé. Martí, fins la setmana vinent també. Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven aquí a VilaWeb Televisió. En aquest cas és una cançó del Pago a la Bajos, Sapping, i també, com ja sabeu i ho repetim cada setmana, les 24 hores del dia podeu trobar tota la informació de tot el que està passant en temps real al país i al món a través de www.vilaweb.cat. Fins la setmana vinent.
En els diaris res de nou, tot són històries per a no dormir. La guerra esclata lluny de si, i mai no s'esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars com si inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. el pa i el circ assegurats, però un país anestesiat que ni tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat.